amb Raquel Garcia. Fem salut amb el Parc Taulí.
Els hospitals s'han d'atendre sovint persones en un estat de nervis alterat o d'agitació, especialment al servei d'urgències i també al de salut mental. Ara mateix el sistema que s'utilitza per contenir aquests pacients consisteix en un arnès al tòrax i a les seves extremitats que els mantenen immòbils a la llitera. No obstant això, aquest sistema pot arribar a comportar conseqüències per als pacients, com ferides o també la sensació d'haver viscut una experiència traumàtica. Per millorar l'atenció als pacients, un infermer del Taulí ha impulsat l'anomenat Safety Hook. Karen Madrid, bon dia. I explica'ns a veure més coses d'aquest sistema.
Bon dia, doncs el Safety Hack és un sistema que permet captar i registrar dades del moviment del pacient amb l'objectiu que el personal sanitari pugui saber quin és el millor moment per alliberar-lo d'aquesta contenció. El prototip, impulsat de forma conjunta entre el Taulí i la Fundació Eurecat, va ser un dels seleccionats del programa d'Ecolíder del Mobile World Congress i durant aquest any entrarà en fase d'assaig clínic.
Doncs per conèixer més a fons com funciona, avui tenim els estudis de Ràdio Sabadell, doncs el Xavi Pérez, que és l'impulsor, i també a Eduard Soler, que és el tech transfer de la Fundació Parc Taulí. Bon dia a tots dos i benvinguts al programa.
Moltes gràcies.
Primer de tot, expliqueu-nos d'on sorgeix aquesta idea de crear aquest nou sistema de contenció.
Doncs això va sortir d'una necessitat que vam detectar a l'hospital, perquè existeix una problemàtica amb les contencions mecàniques, que és que si bé sabem quan l'hem de posar, perquè tenim tots uns protocols que et diuen que quan fracassa la contenció verbal, la contenció farmacològica, que és donar fàrmac o i parlar amb els malalts, quan tot això ha fracassat, doncs activem un codi, que és el codi d'agitació, i aleshores ens queda doncs haver de lligar el malalt a una llitera per evitar que es faci mal a si mateix o a uns altres. Tot això està molt registrat, però l'hora de l'alliberament del malalt sempre qüestionava dubtes, perquè és un tema molt subjectiu, i nosaltres amb el nostre projecte volem aportar dades mitjançant uns sensors que envien unes senyals que són interpretades per un algoritme amb una escala nova d'agitació, que és la que interpretarà aquestes dades i ens dirà quin és el moment més adequat per alliberar a la persona que pateix aquest estat d'agitació.
Perquè tu, Xavi, has estat infermer d'urgències durant 16 anys, que no és poc. A quines situacions t'has trobat que t'han portat a aquesta reflexió al final?
És un desig, no?, que fer un canvi del tracte durant aquests episodis, que tothom, no, notes, no?, que els propis malalts estan indefensos, no?, durant aquest procediment, tot i que els professionals de l'hospital estem molt pendents d'ells. Però clar, en un servei d'urgències que tens molts episodis oberts amb diferents tipus de malalts, pot passar que no, com t'ho diria, no?, que no quedi registrat tot el que fas, i aquesta és una manera que quedi registrat tot el que fas, i a més t'avisa que has de fer-lo i queda tot més segur en cares de que el malalt doncs estigui millor atès del que està ara.
Quan se't va acudir aquesta idea, i suposo que et vas començar a documentar, et va estranyar que no hi hagués un altre sistema similar?
Em va estranyar moltíssim, perquè això semblava una miqueta, no?, com dic a vegades, una psiquiatria molt, molt d'altres temps, no? Perquè, clar, treballar en un servei d'urgències amb molts monitors et dona la visió de que ho tenim tot controlat. I en aquest sentit, el temps, no?, que el malalt està en contenció, nosaltres anem cada 10-15 minuts a veure aquest malalt, però hi ha un espai de temps que és en negre, que no saps, no pots decidir perquè no estàs veient, no saps el que passa. Aleshores, torno a dir que és unes decisions molt subjectives que no quedaven registrades en lloc, i d'aquesta manera donem objectivitat a tot aquest procés.
Perquè com deies ara, no?, sembla que no ha evolucionat gaire en els últims anys la manera de contenir els pacients. Què és el que detecteu? Com es posen? Es posen més nerviosos a mesura que va passant el temps?
La gran problemàtica és identificar el moment òptim per alliberar el malalt, perquè són persones que tenen una enfermedad i tenen en un moment donat un brot, i aquest brot té un temps determinat. Nosaltres els hi donem medicació, i aleshores després és difícil identificar quan ha passat d'estar del brot que hagi tingut en aquell moment a estar enfadat, perquè clar, són malalts que estan, la seva queixa principal és primer que li posem la contenció i segon que estan massa temps pel que correspon. Aleshores, identificar exactament aquest moment, creiem que humanitza moltíssim les cures, el tenir cura d'aquest malalt.
Però no sé en què consisteix exactament el Safety Hack. Ha passat per diferents fases, suposo. Aquest prototip que ara tenim a punt d'entrar a l'assaig clínic, en què consisteix?
Hem variat, no?, des del que és el propi disseny tèxtil, no?, d'un tipus d'arnès que s'utilitzava i que va ser identificat com a perillós després de fer un estudi a l'hospital, al servei d'urgències. Vam fer un disseny nou que és més segur que el que existia, però no em vaig acabar de quedar satisfet amb això, perquè el problema de la contenció també és la contenció, i sobretot el temps de contenció. Aleshores em va ocórrer aquesta manera d'identificar el moment, donar transparència a tot aquest procés, per després poder parlar amb familiars, amb el propi malalt, poder parlar d'aquest episodi i de totes les actuacions que fem les infermeres i els metges de l'hospital, que no queden enregistrades enlloc. Aleshores, com diem, podem fer dues coses, no? Aconseguim augmentar la seguretat del malalt, i segon, fem un exercici de transparència, perquè tot això va en línia dels drets humans. Les recomanacions europees, no?, van en aquest sentit, no? Aquest 10 de desembre passat va haver-hi una reunió a nivell europeu a Brussel·les de la Mental Health d'Europa, i en el que es va determinar, després de fer un llarg estudi a nivell de tots els països europeus, que hi havia una falta de transparència a nivell europeu de tot aquest procés.
Sí, que aquest és un mal endèmic, no només a casa nostra, sinó arreu, no?, d'Europa. Quins avantatges suposarà també, doncs, Eduard, aquest sistema respecte, doncs, als que funcionen ara, no?
Concretament, el dispositiu funciona una sèrie de sensors que s'adapten a les contencions convencionals que s'apliquen en els pacients. Llavors, aquests sensors registren dades a temps real i ho envien a una plataforma que té un històric on, amb una gràfica, veus l'evolució del pacient. Clar, l'evolució és de zero, perquè ara mateix s'estan posant les contencions i s'està deixant el pacient a la seva sort, com si diguéssim, allà. I nosaltres estem aportant una tecnologia innovadora que realment ha de millorar el temps que el pacient està contingut, però ha de millorar molt la transparència, i ha de ser també una eina que millori la relació entre els pacients i els clínics.
Suposa també un avantatge per al personal sanitari, o sigui, saber que aquell pacient està controlat o està monitoritzat i que, doncs, pot seguir fent les seves tasques a urgències, per exemple, no?, i tornar després i saber que el pacient està vigilat.
I tant, ens estalvia molta feina d'enregistrament i ens dona la seguretat que el malalt es troba segur i en bones condicions. I a més, ens sensibilitza en aquest sentit en el que és l'episodi d'estar lligat a una llitera. Per exemple, les proves pilot que hem fet, no, les companyes i companys, infermeres i camilleres de l'hospital, ens van lligar a una llitera i van comprendre l'estat, no, que pot comprendre o arribar, aproximar-se a el que pot patir una persona mentre està lligada. I aleshores és una contaminació positiva, perquè és un canvi de paradigma el que volem. El nostre desig és aquest, no?, començar a fer les coses amb total transparència. Al igual que els hospitals diuen, no?, o declaren, no?, que les intervencions de pròtesi de cadera que fan al llarg de l'any, en aquest sentit ens està costant molt trobar el número de contencions que es fa a nivell estatal. Tenim un estudi que vam fer, i es parla aproximadament, no?, a l'Hospital de Navarra vam fer un episodi de transparència molt important, I, bueno, extrapolant una miqueta les dades, vam trobar que a nivell estatal es fan més de 27.000 contencions a l'any.
I són moltes o poques?
I està orientat al a un tipus de malalt, al malalt amb un trastorn bipolar o al malalt amb una esquizofrènia. Aquí no estan les persones, no, amb una intoxicació, no, per drogues d'abús il·legals o legals, o altres tipus, no, de patologies o malalties o estats d'agitació.
Per això és tan important, no, que amb aquest sistema quedi enregistrat aquest comportament del pacient i després amb aquestes dades, no, que seran objectives, doncs podreu justificar moltes coses, no?
Sí, el primer de tot és el més important, assegurar la seguretat del propi malalt i del propi clínic.
I fins i tot després tenir aquestes dades per explicar-li al malalt, no?, al pacient.
Sí, nosaltres dintre del projecte, no, estem valorant, no, donar un report del moment per poder parlar-lo i iniciar d'una manera sana, no, i transparent la teràpia amb el malalt, parlar d'aquest episodi que ha sofert, les vegades, no, que no queden al registre de Sant Joc, que la infermera, anem a veure aquest malalt, i anem moltes vegades, i no queden enregistrades, i clar, tot està una miqueta difús, no? I d'aquesta manera donem objectivitat a tot aquest episodi, no? I podem parlar-ne, i podem desescalar.
Suposo que ja heu fet proves, ja heu anat a registrant aquestes primeres dades. Quins són els inputs que us arriben dels pacients?
Els inputs del malalt, és el que et deia, no? Que ells estan en el sentit de molt emprenyats, no? Perquè no els hi fan cas, no? I d'aquesta manera els malalts, els malalts que hem parlat, és un apropament, no? Perquè és un tema molt, molt de primera persona, no? Molt, molt propi, no? Molt tabú també moltes vegades. I aleshores costa que parlim amb un clínic d'aquest tema. Nosaltres estem apropant associacions, ens hem apropat a l'associació de Sabadell i ens va exposar una problemàtica que nosaltres no la veiem des de la part clínica. I apropant-nos a ells comencem a entendre més la importància d'aquest projecte, perquè li veiem tot el sentit.
De salut mental Sabadell us referiu?
Sí, sí, sí.
Ara mateix estàveu fent, doncs heu fet la prova pilot amb personal de l'hospital, no? Que comentaves, per veure si funcionava, no, la part més tècnica. Ara encetarà una segona fase. Quan començarà aquesta segona fase, aquest assaig amb pacients directament, i quins són els tempos per saber si aquest prototip arribarà a sortir al mercat o no?
Els assajos esperem que comencin aquest any. Estem en diferents programes d'acceleració, i això ens dona molta força a nivell de projecte a tirar endavant i a posar llenya al foc. Llavors esperem, abans de que comenci l'estiu, poder dir que el Safety Hack s'ha posat en un pacient. L'objectiu final de tot plegat serà, fins i tot s'està estudiant la possibilitat des de la Fundació Parc Taulí de crear una companyia que intenti tirar endavant aquest projecte, perquè això no quedi simplement en un projecte de recerca hospitalari, sinó que realment es creï una startup que comercialitzi aquest producte, i fins i tot, pues, que el faci extensible a altres mercats.
Aquest és el paper del Mobile World Congress?
Sí.
I en quin moment us trobeu ara mateix? O sigui, com funciona aquest programa de Co-Leader que dèiem al principi?
El programa de Co-Leader, amb el suport del Mobile, incorpora persones molt rellevants en el teu equip. En el nostre cas, incorpora un CEO, que es diu, que és una persona amb experiència de mercat, que ajuda a l'equip clínic a tirar aquesta proposta endavant. I llavors, en aquest sentit, s'ha incorporat una nova persona, que és una dona, que estem treballant amb ella, i llavors l'objectiu és, durant aquest any, analitzar la viabilitat de crear una companyia que de moment pinta bé, i llavors, pues, amb aquest programa ho tirarem endavant.
Diguéssim que us estan acompanyant en el procés de compartir el prototip en un producte, no?
En un producte i en una companyia. en una companyia que vengui únicament aquest producte.
Clar, no sé com ho veieu, si sou optimistes, quin escenari s'hauria de donar perquè el Safety Hack pogués sortir al mercat.
Desgraciadament, en el sector de la salut és un negoci també, o desgraciadament o per sort, això és polèmic, però perquè això surti endavant és molt important que hi hagi, que tingui un sentit de mercat, perquè s'hi puguin dedicar persones i per tirar-ho endavant. Llavors això és la viabilitat econòmica que estem estudiant ara dins del programa. Som optimistes, però també és una situació, l'agitació, que, com bé ha dit el Xavi, és una mica tabú i en certs moments costa aixecar molt interès per molts actors molt importants de, pues, com són actors de mercat. Llavors, pues, estem són algunes de les barreres que ens estem trobant.
Estem notant aquest tabú a l'hora de fer, doncs, les vostres converses i de tirar endavant el projecte?
Sí.
Sí, sí.
Mm-hmm. Ostres.
Sí, sí, ens van fer un estudi de mercat, no? Vam guanyar una beca FIPSE, no? Aleshores ens han fet diverses entrevistes a persones rellevants, no? Del món sanitari, de l'àmbit de la psiquiatria a nivell estatal i també a nivell regimental, de prisions, i ha costat molt trobar unes dades verbals en aquest sentit. Sobre aquesta transparència, no, que demanem, no, clar, uns actors també és molt importants són els polítics, que haurien de legislar, haurien de donar transparència, no, ser els primers en dir que això, si s'ha de fer, si és, doncs que es faci, però amb la màxima seguretat i transparència.
Però per què creieu que hi ha tant de tabú? És pel fet de que suposa reconèixer en certa manera, doncs, que no s'estava fent bé o que es podria fer millor o que s'ha d'evolucionar, no?
O que hi ha una gran falta de medis, també. Una gran falta de medis, d'infraestructures, de formació, no? Tot l'infermera especialista en salut mental, per exemple, en un àmbit d'urgències, seria una peça clau, també. Clar, és tot una estructura que, clar, potser s'hauria de millorar i molt. Mm-hmm. Aleshores, potser introduint un canvi com aquest, no? Pensem, no? Totes aquestes persones que tenen una vida, que tenen uns familiars, que pateixen molt una malaltia mental, és una malaltia que és poc compresa, no? Costa molt parlar-ho, no? A nivell de família, a nivell de relacions amb amics, a la feina. I en aquest sentit, no, nosaltres el nostre desig és això, és donar un canvi, no? Perquè sigui una cosa com són les intervencions quirúrgiques, com pot ser qualsevol cosa a nivell d'una permetat, no? Mental, que en un moment donat dona un brot i, clar, això és molt difícil de gestionar.
Perquè a banda d'aquest sistema, què creieu que caldria també, doncs, per millorar?
Jo crec que les, per mi lo vital és el reconeixement tant de les associacions, no, de malalts. És vital la feina que estan fent, perquè quan no funciona la seva feina, quan no funciona el suport administratiu, quan no funciona el suport sanitari, de l'ambulatori, fins i tot de la feina, no? Aquestes persones es poden descompensar i acaben al servei d'urgències. I nosaltres anem recollint tota aquesta, no? Tota aquestes, potser, no sé si errades o no sé com dir-lo,
uh-huh.
Acaben arribant,
quan
el sistema col·lapsa, sí. Acaben urgències.
I quants perfils, quants pacients d'aquest tipus poden arribar a la setmana o al mes a urgències? Per fer-nos una idea, no? També.
Bueno, les últimes... Bueno, nosaltres ho mirem des de triatge d'urgències, com les activacions dels codis d'agitació, no? Que és un codi que tenim. Més o menys són uns 150... por ahí, més o menys, no? L'any. I, però són els que s'activen des de la porta. Després són molt més els que s'activen dintre del propi servei d'urgències, uh-huh. O del servei de salut mental.
Clar, i per això aquest sistema podria ajudar a tots aquests pacients, no? I els seus familiars. No sé si heu fet un càlcul del que costaria a un hospital, doncs, adquirir aquest sistema.
Hem fet el càlcul de lo que suposa les contencions a nivell estatal. Estem parlant de més de 28 milions d'euros a l'any. Clar, hi ha uns estudis que quantifiquen les hores de confinament, de contenció, i varien, no?, entre 500 i 1.000 euros. I la mitja va de les 4 hores de contenció fins a les 72 hores de contenció. Aleshores,
72 hores?
Sí, pot ser. Això és el que diu en la nostra biografia que hem recollit. Aleshores, això suposa un cost molt elevat i un impacte social brutal, que això no està quantificat.
Ah, però sortiria a compte, no?, disposar d'aquest dispositiu.
Tant. Bueno, jo ho tinc molt
reduiria
clar.
Reduiria el cost, no? Econòmic i social.
I emocional i social, evidentment.
Exactament.
Doncs molt interessant, esperem que d'aquí uns mesos ens torneu a visitar amb moltes novetats i moltes felicitats per aquest nou sistema, que esperem que sigui una realitat en un futur ben pròxim. Moltíssimes gràcies, i a tu també, Karen, que vagi molt bé, bon dia.
Vagi bé.
Gràcies.
Al matí, amb Raquel García.